Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera a COPE des de Lleida. I com que estem a les portes de l'inici de la Fira de Sant Miquel i també de les festes de tardor a Lleida, doncs no podem evitar mirar al cel i a l'aplicació del temps, si vols, també. Avui i els propers dies farà sol. Temperatura amunt, avui i demà sobretot. I això és una bona oportunitat per recordar la importància de les energies renovables, també. Per cert, mira, com a notícia econòmica, ahir el Consell de Ministres va aprovar l'actualització del Pla Nacional d'Energia i Clima amb l'objectiu que el 2030, que estava molt lluny, però això va molt ràpid, les renovables generin el 81% de l'electricitat a Espanya. Això reduirà la dependència energètica i ajudarà a lluitar contra el canvi climàtic, a més de crear més de 500.000 de llocs de treball. És un pas endavant cap a un futur més sostenible i menys dependent de l'energia de l'exterior.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Estem a la meitat de la setmana, parlarem de llibres, però ho farem d'aquí un minut.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Es troba en situació econòmica greu? Acudos Consultors l'ajudem a alliberar-se dels seus deutes a través d'una segona oportunitat. Disposem de més de 40 professionals per donar-li a vostè i a la seva empresa el millor assessorament. Acudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida. Passeig de Ronda 57, telèfons 973-2828-18 i 973-2727-99. Una consulta a temps i estalviarà futurs mals de cap.
Restaurant La Masia del Canís, trencant amb el passat i gaudint amb els seus clients del present. T'ofereix menú diari a 13,50 euros amb productes de mercat i menú cap de setmana a 25 euros. I si demanes xuletón sense suplement, una brasa de llenya sempre a punt amb carns i peix i espectacular selecció de vins i caves. Restaurant La Masia del Canís, al costat de Rosselló, al polígon del Canís. Reserves al 973-44-35-34.
Vinga, que aquest costum no l'hem perdut, del dels dimecres a la meitat de la setmana en el que parlem de llibres, de lectures, i ho fem des de... Bueno, fem des de l'estudi de COPE Lleida amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, i que anava a dir que ho fem des de la Biblioteca Pública de Lleida, no físicament, tot i que algun dia potser ens hi escaparem, sinó perquè tots els llibres que ens proposa cada dimecres i que ens proposarà cada dimecres l'Anabel Ramos els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida en préstec de manera totalment gratuïta, només necessites el carnet, que també es fa de manera gratuïta. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos, a més, ja sabeu que és la persona aquella que si la busqueu... Estàs a la primera planta encara?
Sí,
estàs
allà. Sí.
Anava a dir entrant, pujant, encara no.
No.
O sigui, sí, però, sí. Però encara ara no s'entra encara per davant, encara.
No.
Encara està a punt.
Així volia dir que la biblioteca està oberta, el que passa que l'entrada està per darrere.
Sí, sí.
O sigui, és pel pàrquing. Perquè la gent suposo que passa per la Rambla Aragó i la veu amb la porta així tancada,
clar,
però no. Estem
gent,
treballant a dins i
poden
entrar. I poden entrar.
Sí, sí, amb l'Antònia, jo, amb Antònia Capdevila, la directora, ja ho vam explicar divendres. Però no està de més dir-ho, perquè és veritat, la gent agafem ara ja al setembre aquest ritme, i si no vas a la porta oberta, a vegades no et pares ni a veure el cartell.
Ja.
Hi ha un cartell, ja, que ho fica, que l'entrada pel darrere. Però bueno... Les obres són per un fi millor.
És
sí, a dir,
sempre.
Que no estan complint els terminis de temps? Pues, ja ho sabíem també.
També se sap.
què hi farem? Bueno, deia això perquè l'Anabel la trobareu a la primera planta i
sí.
A més és una persona que, primer, encantada de que l'aneu a visitar. Escolta, t'he escoltat a la ràdio, encantadíssima.
Uh-huh.
Perquè recordem que l'Anabel agafa part del seu temps personal i ve aquí a explicar-nos llibres i a fer-nos propostes. Per tant, encantada de que aneu i li digueu, escolta, t'escolto i m'agrada aquest espai. I després, doncs, que et recomanarà lectures. És a dir, aquí en recomanem una cada dia, de manera genèrica, cada dia, cada setmana, de manera genèrica, però si tu, a nivell personal, dius, vale, jo què llegeixo? Com començo? O què llegeixo després de llegir-me no sé quants centenars de llibres? Doncs tu li expliques la teva vida a l'Anabel i ella et dirà per on has de seguir. Vinga, fem la proposta genèrica d'avui, Anabel Ramos.
Avui la...
Això són llibres que em vas dir tu que els havies conegut a l'estiu, eh?
Sí, són, anirem explicant a la, al llarg dels programes.
Ui, se m'ha ocorrit un nom de secció.
Quin?
El baúl de la Ramos.
No.
Són llibres que surten del baúl de la Ramos.
O la tableta de nit de la Ramos.
Això també.
O de la bossa. No, bueno, són llibres que he anat llegint aquest estiu. Llavors, avui comentarem el primer que me vaig llegir aquest estiu i que us vull recomanar perquè em va agradar molt i penso que us pot també agradar.
A veure.
Se titula Els meus dies a la llibreria Morisaki, d'un autor, d'una autora japonesa que es diu Satoshi Yagisawa.
Mare de Déu.
Vale? Aquest llibre ens transporta al barri de Jinbocho, a Tòquio, que és conegut, aquest barri, perquè és, el, és un paradís per als amants de les llibreries de segona mà. Està ple de llibreries de segona mà i la protagonista, que és la Takako, en un moment vital de la seva vida, té 25 anys, l'acaba de deixar la seva parella, té una crisi personal i desmotivada i sense saber ben bé què fer, decideix anar a viure en aquest barri arran d'una proposta d'un tiet seu, el seu tiet Satoru, que treballa en una d'aquestes llibreries, a la llibreria Morisaki. Mm. Llavors ell li ofereix feina en aquesta llibreria i li ofereix també ocupar el pis de dalt de la llibreria que, són, que té abandonat, i, bueno, abandonat, que no hi viu ningú. Clar, al principi, quan arriba la Takako, que no llegeix gaire i no li entusiasma el tema literari, arriba a la llibreria, a més se troba que és una llibreria de segona mà, que hi ha llibres per tot arreu, que hi ha pols per tot arreu. A la segona, al pis on ha d'ocupar, només hi ha espai per un llit, perquè la resta està també ocupada per llibres. No és una cosa que a ella li faci molta il·lusió.
Sí, d'entrada no massa.
No. A més, té 25 anys, vull dir, bueno. El que passa que, a poc, es va deixar portant, no?, per aquesta... aquesta pau, aquesta quietud que dona, no?, la lectura, pels clients, la clientela que té la, la llibreria, perquè el tiet al dematí marxa i no torna fins a la nit, li pregunta com ha anat avui, no? I llavors ella pensa, pues, si no he venut res, només han vingut, han mirat, i bueno, se sorprèn.
Clar.
De com el seu tiet porta la llibreria, de com estan, bueno, de com està ella vivint aquí, com dient, en realitat no me necessita a mi per a res. Però potser no és que ella necessiti amb ella, sinó que potser és ella la que necessita realment.
Clar.
Està en aquest espai, doncs això, envoltada de llibres, que comença a poc a llegir i a descobrir, i que cada vegada vol més, i que, bueno, i que al final acaba descobrint que tothom també necessita algú que ens guiï. Per molt adults que ens pensem que som, sempre necessites una persona adulta o de referència que te pugui donar un cop de mà, fins i tot sense dir-te exactament o explícitament que t'està donant.
Clar.
Un cop de
mà. Sí, sí, te n'adones al cap del temps.
Sí. És una novel·la així molt, molt tendra, que té, a més, te fa veure realment com són el, com és el barri aquest de les llibreries.
Existeix aquest barri?
Sí, 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 existeix.
És curiós perquè el tema de dels llibres de segona mà,
sí,
aviam, només que el cuidis una mica, un llibre pot passar per cents de mans.
Pot tenir moltíssimes vides.
Per cents.
Sí.
I a més, ajudar a centenars de persones,
sí,
i el llibre pràcticament està nou.
Sí.
I, només que tinguis una mica de cura, el notaràs que s'obre més fàcil, sí, que quan està nou, evidentment, però per la resta... I és curiós perquè jo he passat per alguna botiga d'aquests de llibres de segona mà,
uh-huh,
i... no sé per què et crida a anar dins i, i mirar i tocar.
Clar, són llibres que tenen moltes històries,
sí,
ja.
Sí.
No és com un llibre nou amb una llibreria no, de llibres,
sí,
nous,
sí, sí, sí. És curiós,
sinó que és
final...
un llibre que té ja molta història. I moltes vegades passa que te vas llegir un llibre quan eres jove i aquell llibre el vas perdre i llavors de sobte el trobes en una llibreria de segona mà.
Uh-huh.
I dius, ostres, i el, bueno, te'l quedes o el vols tenir o el vols comprar.
Sí, sí. No, no, el llibre físic... recordo que es va pronosticar en el seu moment que desapareixeria,
no,
quan va haver el,
sí,
el boom del llibre
electrònic,
i la veritat és que segurament el nombre de vendes ha baixat, però...
No sé què dir-te.
Però jo crec que té una bona salut, jo crec que s'ha estabilitzat, que ha trobat el seu,
sí,
públic,
sí,
I et diria que fins i tot, potser sí que hi ha una certa tendència a tenir-lo, però no com abans d'acumular llibres a casa, sinó a, escolta, jo en compro, me l'intercanvio després amb una altra persona que en té un altre, o el faig córrer, o el compro i me'l venc. No sé. És un... Bueno, no sé. De veritat, si passo per davant d'una botiga de llibres de segona mà, a mi em crida sempre l'atenció. Després no acabo comprant res, però em crida l'atenció sempre d'entrar, mirar, revisar, toquejar. Doncs bueno, doncs els meus dies a la llibreria Morisaki és la història d'una persona que passa per un barri on n'hi ha més d'una de botigues d'aquestes.
Sí.
O sigui que...
És molt bonic, és un llibre molt breu, a més se llegeix d'una manera molt, molt ràpida, molt... sembla lleugera, vale? És una lectura que sembla a primera vista o a priori sembla lleugera, però realment després te deixa molta petjada, que són aquests llibres que llegeixes sense quasi sense adonar-te. És un homenatge a les llibreries, és un homenatge als canvis personals, no? I si t'agraden molt els llibres, t'agradarà molt també.
Molt bé. Doncs a Anabel Ramos, com dèiem al principi, aquest llibre el trobem a la Biblioteca Pública de Lleida. Si no està si està prestat, doncs es posem a la llista d'espera i si no, doncs el tindrem allí disponible.
Sí.
Com sempre, l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i que els dimecres ens explica aquí doncs, la història d'un llibre. Com sempre, un plaer. Gràcies, Anabel, bona setmana.
Gràcies igualment, bona setmana.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día.
Please.
Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Doncs apa, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem des del Infocope Lleida. Ja saps que és l'espai de noves tecnologies que va néixer, jo, ara fent memòria, l'altre dia ho escrivia en un document, quan va arribar l'iPhone 3G a Espanya, o el 3GS, o l'any de després, diria
el
jo.
El 2008. Temporada 2008. Bueno, per Setmana Santa del 2008.
Doncs això, l'iPhone 3G, com ha sortit l'iPhone 3G. Crec que el 3GS és del 2009, per tant, imagina't, és això, I que portem des de llavors amb un objectiu clar, que és... Les noves tecnologies tenen un munt de... Bueno, primer que van molt ràpides. Després que tenen un vocabulari que es va reinventant i, mira, malauradament per nosaltres, sempre en anglès. I que nosaltres, el nostre objectiu, la nostra funció era... Doncs atensar-te, era i és, atensar-te aquestes noves tecnologies, sobretot les que siguin útils pel dia a dia, però de manera entenedora, o sigui, que ho entenguem tots. Nosaltres també, que també ens va bé traduir-ho a llenguatge més planer i saber de què caram estem parlant moltes vegades. Hi ha tecnologies que apareixen i no serveixen per res al final, però d'altres que sí. I des del 2008, amb el Jaume i amb el David Casero, molts cops ens hem assegut aquí després del programa i fem recompte d'aquelles tecnologies que van aparèixer, que les hem vist néixer i que les tenim adoptades avui en dia al nostre dia a dia i que ni les valorem. Bueno, això és l'Infocope Lleida. A la meitat de la setmana, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també avui des de la distància i gràcies a les noves tecnologies, el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, què tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos?
Bueno, pues, Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem d'un tema que ens afecta a tots, la ciberdelinqüència a Espanya. Segons informes recents, en el nostre país s'ha convertit en el cinquè més amenaçat del món per atacs cibernètics. Els ciberdelinqüents apunten tant a empreses com a particulars, aprofitant vulnerabilitats en dispositius connectats a internet. És crucial prendre mesures de seguretat, com l'ús de contrasenyes fortes i mantenir el programari actualitzat, per protegir-nos d'aquesta amenaça creixent que pot comprometre la nostra privadesa de dades i dades personals. Tot seguit ho comentem amb el director tècnic de Checkpoint, Eusebio Nieva. Però deixeu-me anunciar les novetats principals d'aquests darrers 7 dies que comentarem a la Tertúlia Freak, perquè YouTube Health, YouTube estrena un nou canal, un nou web, on tindrà tota aquesta informació de continguts mèdics, en parlem. Netflix prova amb Espanya permetre compartir comptes compartits. Això sí, amb anuncis, també ho comentem.
Ah, el de l'estàndard, eh?
Sí.
El que pagues i veus anuncis.
El que pagues i veus anuncis. I a Twitter, Ja veurem com acabarà això de Twitter o ara X, la xarxa X, que s'acaben els usuaris bloquejats.
Bueno, és un clickbait, ja us avanço. Quedeu-vos d'aquí uns minuts que us explico exactament què passarà, eh?
I si ens queda temps, perquè sempre anem molt comprimits, Google Fotos actualitza amb noves eines, en aquest cas eines d'IA, per editar els nostres vídeos. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, com sempre, aquest record que ens porta el David amb l'efemèride tecnològica. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mirad, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy, un 25 de septiembre, pero de 1989, donde Atari cambió el mundo del entretenimiento portátil al presentar la Atari Lynx, la primera consola portátil de videojuegos a color, con una pantalla retroiluminada y la posibilidad de jugar en multijugador a través de una conexión por cable. La verdad es que Lynx se adelantó a su tiempo. Aunque competía en aquel entonces, ya sabéis, con gigantes como Game Boy, su tecnología avanzada y sus gráficos de color hicieron destacar, marcando un hito en la evolución de las consolas. Sobre todo un verdadero salto adelante en el ocio portátil, ya que fue pionero en llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel. Y como cada semana, ya sabéis, un viaje al pasado para entender el presente y anticiparnos al futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1989 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara ja sabeu que cada dimecres al migdia estem aquí a Copelleida. Qui està aquí? Uns friquis, molt tequis, que ara estan en antena. I ara què toca parlar? De què toca parlar, Ricard?
Bueno, doncs avui tenim entrevista d'un dels temes estrella dels darrers anys.
Bueno, sí, portem ja molts anys comentant-ho. Pues, avui toca parlar de ciberdelinqüència. Hemos pasado a ser el quinto país más amenazado, hem comentat. Espanya registra 237.640 infeccions penals des del gener d'aquest 2024 fins al juliol. Lo que supone un aumento de un 9,2% en comparación con el periodo 2023. Buenos días, Eusebio, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Para empezar, ¿por qué estamos siendo cada día más atacados ciberdelincuentemente hablando?
Bueno, tiene que ver con varios factores, uno de los cuales el principal es que cada vez tenemos más servicios y utilizamos más servicios digitales y por Internet. Eso significa que estamos más expuestos y eso también significa que hay más oportunidades para los atacantes precisamente para atacarnos. Cuanto más servicios estemos utilizando, cuanto más desplegado esté Internet y servicios digitales entre la población, pues obviamente el número de casos se multiplica. Eso combinado con que es una forma sencilla o relativamente sencilla de extraer dinero por parte de los atacantes, todo sumado significa que debemos esperar o debemos seguir esperando este tipo de ataques y este tipo de incremento, precisamente por eso. Más número de ataques significa ni más ni menos que hay más servicios en Internet, más personas utilizándolos en nuestro país y además los atacantes lo contemplan como una forma relativamente sencilla de extraer dinero y mucho menos complicada en algunas ocasiones para ellos de lo que podemos pensar.
¿Cuáles son los ataques más comunes?
Bueno, los ataques más comunes depende de si están dirigidos a usuarios o a empresas, aunque sí que tengo que decir que para usuarios generalmente incluso algunas de las empresas de los ataques que luego van contra las empresas empiezan por el mismo ataque, que es el phishing. El phishing es indudablemente el ataque más utilizado o la forma de ataque más utilizada, que tiene miles de formas y puede venir por cualquiera de los sistemas de comunicación que los usuarios utilicen. Es decir, tanto si utilizan WhatsApp, como si utilizan Instagram, como si utilizan cualquier otro medio de comunicación, correo, que es lo más habitual, pero por cualquiera de esos métodos le puede llegar el clic que realmente sea el que le robe su identidad o el que le robe sus credenciales, que es lo más habitual detrás de un phishing, aunque algunas otras veces cuando pinchamos directamente lo que nos piden pues es datos como nuestra tarjeta de crédito o datos como descárgate este fichero y te lo descargas y realmente es un fichero que está infectado, incluso aunque sea un documento como puede ser un PDF, etcétera, etcétera. Al final, el ataque más común es engañar al usuario, ¿vale? Para que se descargue algo. o para que dé sus datos, datos personales o datos de credenciales. Ese es prácticamente el 90% de los ataques vienen por ese lado. Y luego, por otra parte, pues están vulnerabilidades que puedan existir en los sistemas operativos que utilicemos, tanto en nuestro PC como en nuestro dispositivo móvil, porque en ese caso también los atacantes aprovecharán esa vulnerabilidad para que con una mínima interacción, y a veces, en algunas ocasiones hemos visto que incluso sin interacción, puedan atacar nuestro dispositivo. Claro.
Recordemos que estamos hablando con el director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal, que son especialistas en seguridad. Importante esto que has dicho, Eusebio, porque siempre le echamos la culpa, y en un tanto por ciento muy elevado, siempre es así, al error humano, porque al final, a ver, hacen mil cosas los dispositivos, pero están bastante bien hechos. Y normalmente siempre el eslabón débil es el error humano, ¿no? Que cliques donde no debes de clicar porque te han engañado. Pero sí que es verdad que hay un tanto por ciento en el que debemos prestar atención en tenerlo todo siempre bien actualizado. Que hay mucha gente que abandera la idea de yo no actualizo hasta dentro de no sé cuántos meses, hasta que vea que todo es estable. Cuidado con eso, ¿eh? Pero cuando hablamos de actualización, Eusebio, hablamos de sistema operativo, que es lo más llamativo, pero de todas las aplicaciones que tenemos instaladas, porque solo que en una haya una vulnerabilidad, a partir de ahí nos entran y nos hacen de todo.
De hecho, en los ataques complejos, estos que hemos visto hace años por ejemplo, de Pegasus, ¿vale? De insertarse en el teléfono y espiar a través del teléfono, era un ataque multifase, es decir, utilizaba una aplicación que tenía una vulnerabilidad y a partir de ahí también, una vez que ya estaba dentro del dispositivo, utilizaba otra vulnerabilidad en el sistema operativo para, digamos, hacerse dueño del teléfono. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Lo que tú has dicho es muy, muy importante. Las actualizaciones generalmente responden a varios motivos. Por una parte, a mejorar la aplicación o mejorar el sistema operativo. Pero por otra parte también, que es muy importante y que además es pública, es para mejorar la seguridad o parchear agujeros de seguridad que tenga. Y el problema es que esos agujeros de seguridad son públicos. Es decir, cualquiera los conoce. Una vez que ha salido el parche, una vez que ha salido el parche para la vulnerabilidad, para tapar el agujero, todo el mundo sabe cuál es el agujero. Claro. Y entonces hay una ventana de oportunidad en la cual tú puedes ser atacado, precisamente si no tienes ese parche instalado.
Claro. ¿Cómo solucionamos el tema cuando ya nos han entrado? Esto ya es muy complejo, porque ya dependerá de cada caso, del dispositivo, de cómo. Pero, Eusebio, ¿cómo nos protegemos? Hay manera, ¿no?, de protegerse, porque es que si no, el panorama es negro, ¿eh?
Sí, sí, a ver. Es cierto que una vez que hemos sido atacados ya podemos tener un problema grave, pero lo podemos minimizar, ¿vale? Lo podemos minimizar. Primero, nunca, nunca, nunca tengamos la misma clave para varios servicios. Esto lo que hace es minimizar el impacto si tú pierdes una clave de un servicio. Por ejemplo, pierdes tu clave de Gmail. Bueno, pues has perdido tu clave de Gmail, es muy importante, pero si has utilizado esa misma para el banco, para
sí, claro.
Hacienda, para pues al final el problema es que es como si tuvieras una única llave para todas las puertas que tengas en tu casa o para todas las casas que tengas o para una llave para tu casa y para el coche, la misma llave. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que tener la misma llave para todo, el problema es que si pierdes una llave o te atacan de una manera que pierdes esa llave, ya tienen acceso a todo, absolutamente a todo. Y la otra es siempre tener un segundo factor de autenticación en aquellos sitios, sobre todo en los sitios más importantes. Yo diría que en todos, ¿vale? Pero si como mínimo en los sitios más importantes, ¿por qué? Porque eso significa que aunque te roben la clave por una equivocación, te has confundido, has picado porque no estabas atento, es mucho más difícil que ese segundo factor de autenticación te lo roben y por tanto vas a estar protegido durante un tiempo hasta que puedas cambiar la clave y de esa manera seguir estando de la misma forma que estabas anteriormente.
¿Sabes qué pasa, Eusebio? Que yo te estoy escuchando, te estoy entendiendo, son prácticas que ya hacemos y Jaume y David, que somos frikis, pues también lo tenemos claro y aún así debes de vigilar mucho porque de verdad que o sea, están pensando constantemente y siempre hay nuevas inventivas, pero hay un porcentaje de la población que mayores que oye, que no han nacido con estas nuevas tecnologías, que ahora desde la pandemia sobre todo se ha acelerado todo, ya está todo, todas las gestiones y todos los servicios importantes en el teléfono móvil y en el ordenador, o sea, a través de internet, y que muchas veces no les apetece oír hablar de esto que nos estás escuchando, pero esta barrera ya tiene que, o sea, ¿cómo crees que se puede atacar a esta población, atacar, quiero decir, convencer a este segmento de la población o hacerles la vida más fácil para que entren en esta rueda, para que actualicen, para que no pinchen donde no deben de pinchar, para que sean desconfiados en los mensajes que recibimos, aunque parezca que te lo envía tu hijo? ¿Cómo? Supongo que para las empresas de seguridad es un hándicap, ¿no?, esta generación.
Sí, está claro que las generaciones que no son nativas digitales, y yo me incluyo entre ellos al final, porque yo ya tengo una edad, ¿vale? Pero todas las generaciones que en el pasado no han llegado a utilizar nunca, y que esto es muy nuevo para ellos, que por otra parte nunca debemos subestimar su adaptabilidad, ¿vale?
Sí,
por supuesto. A pesar de la edad, son muy adaptables. Yo, por ejemplo, yo conozco, vamos, yo tengo mi madre, mi padre, etcétera, que todos ellos utilizan el WhatsApp.
Sí, eso sí.
Continuamente. Y lo único que hay que concienciarles, es decir, además de que ellos sepan utilizar el WhatsApp, que es lo que les interesa, porque es lo que saben y porque les ayuda a estar en contacto y en comunicación, pues al final hay que concienciarles un poco de no tened cuidado con estas comunicaciones, no os fiéis nunca de lo que viene por aquí, siempre que os llamen y os pidan algo extraño, llamad de vuelta realmente, cosas de este tipo, que al final, acostumbrándolos, el problema es que, claro, efectivamente, pues si no están entrenados, porque no lo están para este tipo de cosas, pues son víctimas, desgraciadamente, más fáciles. Pero aún así, la insistencia, el entrenamiento, no tened cuidado con esto, puede hacer bastantes cosas por la, digamos, salud digital de estas personas, porque al final, ya te digo, yo creo que no tenemos que subestimar su adaptabilidad, y al final yo creo que sí que son capaces de juzgar en muchas ocasiones, también he dicho, son más vulnerables, pero en muchas ocasiones son capaces de juzgar cuando algo es sospechoso. Y si podemos concienciarles de que todo lo sospechoso hay que evitarlo y hay que huir de ello, pues al final podremos intentar o conseguir que estén preparados para esos ataques. Pero sí que es cierto que son una parte más difícil de la cadena porque digamos que no han tenido esa experiencia previa y además solo saben hacer ciertas cosas. Es decir, ellos se interesan por aquello que realmente les da beneficio, pero hay otras cosas que pues no están dentro de su ámbito y por lo tanto pierden el interés mucho antes, ¿vale?
Pero formación,
bueno, es labor de concienciación.
Formación, falta formación a este sector de gente, pues la formación sería un buen punto a favor para coger esta educación digital que necesitan. Eusebio, muchas gracias por darnos esta luz y estos consejos que siempre vienen bien desde Checkpoint. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Recordem que Eusebio Neva és director tècnic de Checkpoint per Espanya i Portugal i com a veu experta és molt vàlid per a tots aquests consells que ens dona. I després de l'entrevista, què toca, Ricard?
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, som-hi, perquè quan un està malalt, moltes vegades, i no sap què et passa, què fas? Dius, ostres, tindré això, tindré allò altre. Consultes a internet els teus símptomes. Sí. Busques a internet. I què passa a internet? A internet hi ha de tot. Sí. N'hi ha que en saben, n'hi ha que no en saben, te diuen coses i tal, i dius, però què et diu el metge? No consultis res, vine el metge aquí, que t'ho expliquem, que t'explorem, i et diem, però ara YouTube ha tret un canal de continguts mèdics. Però com és aquest canal, David? Com és aquest canal?
Bueno, más que traer un canal, lo que hace es que ha invitado a día de hoy, y lo digo porque voy un poquito más allá de la noticia, ya que me he estado enviando unos WhatsApps esta mañana con algún personal de uno de los hospitales que editan aquí, ¿no? Y bueno, YouTube Health lo que dice es que las organizaciones, institutos y centros médicos, ¿vale?, que ahora mismo han colaborado, como el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, o privadas como la Universidad Clínica de Navarra, Quirón Salud, Sanitas, Vitas Hospital o la parte del Hospital Clínic de Barcelona, que se dedica más a la investigación, lo que han hecho es que, bueno, pues que todos los contenidos que están generando a nivel interno de protocolos, a nivel de consejos para sus redes sociales, porque todos tienen sus canales directos en redes sociales. Bueno, pues lo que han hecho es invitarles a estar o introducirse en este nuevo YouTube Health, donde con este sellito de YouTube, ¿vale?, lo que se va a certificar es que toda esa información y esos consejos van a venir a través de profesionales y de instituciones que están respaldadas, cosa que a día de hoy no tenemos.
Claro, correcte, sí, com a mínim tindrem la certificació o
una mica de supervisió de que el que hi ha aquí almenys prové
d'una font. Ho ha dit un metge, no?
Que això no és... No és que ho arregli tot, però bé. No, perquè és veritat, el Jaume té raó, és a dir, avui en dia els metges ens ho diuen, no ho busquis a internet, però què fem? Googlealo. Me duele el brazo, el codo, no sé què puede ser. Clar, allí et surt de tot. I moltes dels resultats que et surten són vídeos de presumptes experts que t'expliquen que, escolta, sí, póngalo en hielo, el altre et diu que lo pongas en agua caliente i al final què fas?
Però qui és aquella persona que t'ho explica? No
ho saps. Ni idea.
Com a mínim aquí tindràs la garantia que la gent que t'ho expliqui, com a mínim això és el que en diu YouTube. Bueno, que el vídeo ve d'un metge.
Estarà en castellà, no, David, esto?
Sí, claro, por supuesto que estará en castellano, pero escuchar que esto no ha venido porque sí, ha venido porque solo en España se han visualizado 9.000 millones de veces de vídeos de salud, divididos en 8.500 millones de reproducciones relacionadas con la salud, es decir, que la gente consulta, entonces, ojito con lo que consultas porque te levantas con dolor de cabeza, pones tus síntomas en Google y puede ser que te diga que tienes un tumor cerebral. ¿Vale? Cuando realmente has dormido mal. Es decir, ojo, hay que ir al médico. Sí, sí. Siempre hay que ir al médico. Y al médico, además, nos da confianza y lo conocemos. Entonces, de pronto sale alguien con una bata blanca que se llama doctor no sé qué y nos creemos que es un doctor. Bueno, pues para darle un poquito más de sentido y de fin a la agulla de Taisho, lo veremos. Eso sí, por muchos vídeos que visualicemos, siempre hay que ir al médico, porque además cada persona tiene que llevar su tratamiento. E incluso hay tratamientos diferentes para diferentes personas teniendo la misma enfermedad. Con lo cual, en la ciencia ya sabéis que no existe algo único. Está muy bien que tengamos un nuevo canal, pero, por favor, que la gente vaya al médico.
Canviem de tema. Com diu la dita, no? Si no pots amb els teus enemics... uneix-te a ells, no? És una mica el que ha fet Netflix.
Bueno.
No, si no puedes con tu enemigo, intenta cobrarle más barato, ¿no?
Sí, no pots.
Tu saca-le dinero como sea. Com
vale,
sea.
Al final deixarà estar en Espanya. De moment, Espanya està provant això de deixar compartir les contrasenyes, això sí, amb el seu compte de publicitat.
Anem a explicar d'on ve tot això. És a dir, ja sabeu que Netflix fins ara tenia tres modalitats per subscriure't. La més cara és la que t'ofereix els vídeos en 4K i que permet quatre visualitzacions simultànies. És a dir, ells suposaven que si amb una família érem quatre persones, doncs estàvem els quatre... un cadascú a la seva habitació veient doncs, el compte de Netflix. Què va fer la gent? Quasi bé des de l'inici, doncs, escolta, el meu germà, deixo la contrasenya amb un altre amic i amb un altre, ho paguem entre quatre i ens sortia a un 25%.
Cada un té el seu perfil?
Té el seu perfil i cadascú ho podia veure simultàniament. Netflix va dir, se m'estan escapant potencials clients. I què va fer? Doncs amb informàtica, doncs, que no es pugui veure, que no es puguin compartir aquests comptes. A més, paral·lel amb això, va crear el compte en el que tu pagues molt menys, però veus anuncis, que jo ho trobo una aberració total. O sigui, ja que pagues, només em falta això, veure anuncis. I ara, el que explica el Jaume és que d'aquest compte que es pot veure anuncis que pagues, aquest el podes compartir, no sé si, David Casero, amb un lleuger increment de preu, fins i tot.
No, baixada, un euro menos. Vale. De 5,99 a 4,99. Es decir, en vez de que alguien se dé una cuenta de alta para poder verlo y con anuncios a 5,99 al mes, bueno, pues lo hacemos al revés. Oye, te comparto el mío y pagas un euro menos. Pagas 4,99 euros al mes, permitiendo, bueno, pues añadir extras. Es decir, oye...
Pero paga cada uno.
Sí, cada uno paga el suyo, por
vale,
supuesto.
Vale. O sigui, no és que amb un li surt a 4,99 i l'altre no paga res i el pots compartir. No, l'altre també li costa 4,99.
Por supuesto, en vez de 5,99. Es decir, es compartir, pero si compartimos a través del mío, funciona como si lo contrataras tú, pero claro, te ahorras un eurito. Es decir, yo creo que es más una medida de trae un amigo
eso,
y algún descuento
eso.
Que tener que compartir, ¿no? Aún así, bueno, ya sabéis que ha intentado Netflix hacer de todo, incluso la parte de IPs que no funcionó porque sí, no están regladas como deberían. Y esta novedad, bueno, pues es que después de que al final la empresa viera tantas cuentas compartidas, ojo, más de 100 millones de personas estiman que estén viendo Netflix gratis.
Ya.
Pues claro, de 100 millones de personas, solo con que con esta estándar con anuncios de 5,49 a 4,49 puedas verlo en otro dispositivo, bueno, pues a ver si cogen algún millón más. Claro. Que al final, yo hay una cosa que siempre digo a todo el mundo, digo, esto del pirateo, esto de compartir, esto de tal, está súper bien. Pero daros cuenta que además cada uno de los países donde tiene licencia obligamos a todas estas plataformas a que ellos produzcan contenido en nuestros países.
Sí,
y produzcan
verdad
en nuestros países, es decir, que gasten dinero en nuestro país. Ahora mismo, hace dos semanas, que Netflix estaba grabando la Seuvella de Lleida.
Sí.
Con un montón de gente de Lleida, ¿vale? Entonces, es decir, ojo, que todo el pirateo, que todo lo de compartir, que todo lo de no pagar es contraproducente absolutamente para todos, para la calidad del contenido, para la cantidad y, ojo, para nuestro propio alrededor, donde estamos obligando a estas empresas, bueno, pues, invertir, ¿no? Me voy un poco del, yo sí comparto, yo no comparto, pero bueno, que sepáis que esto es un círculo que se cierra. E incluso hay otros, como Prime Video, que directamente no nos dicen nada y con lo que estamos pagando nos meten anuncios y dicen, ahora, si no los quieres, paga más. Ajá. Es decir, aquí cada plataforma va por su vertiente, pero bueno, claro, que sepáis que no afecta solo a la parte del contenido y a la parte personal, que sí, afecta a toda la economía.
Estem a punt d'arribar a la una.
Jo volia que m'expliquessis lo de Twitter.
Sí, anem a lo de el tema de Twitter. Aviam, ja hem de començar a estar acostumats als títols clickbait de tots els portals. És a dir, no és que Elon Musk, no és que X tregui l'opció de bloquejar els usuaris, sinó que el que fa, o sigui, tu ara com bloqueges un usuari a Twitter, aquest usuari deixa de poder veure el que tu publiques i d'interactuar amb tu, de parlar amb tu i tot això. El que volen fer ara és que sí que pugui seguir veient el que tu publiquis, però que no pugui interactuar. Per què arriben a aquesta conclusió? Perquè tu, quan bloqueges una persona, el que feia automàticament era crear-se un compte nou, amb un altre nom, i així podia seguir veient allò. Llavors, què passa? Que la xarxa social s'omple d'usuaris que realment no aporten absolutament res. Llavors, caram, si és que la gent està fent això, doncs quan tu bloqueixes algú, no et podrà insultar, no podrà parlar amb tu, però sí que podrà veure el que tu publiquis. És aquesta el que estan treballant. És això, eh? És això. I jo crec que està bé des del punt de vista de que controles de que hi ha un creixement d'usuaris que al final no serveixen per a res. No, David?
Bueno, es que es muy desagradable cada día más el tema de las redes sociales y cómo se comporta la gente, y más en X, ¿no? Donde el antiguo Twitter, bueno, pues es donde más trolls hay y donde más gente se dedica simplemente a soltar todas las suyas, ¿no?
Yo obligaría a la gente a identificarse,
en contra,
pero
en contra
bueno,
de alguien y además sin ningún control. Es la única red que existe así. Y efectivamente, bueno, yo no veo mal en el que puedas seguir viendo el contenido de esta persona si entras en su cuenta, ya que, ojo, al final son cuentas que tú entras a través de Internet y podías seguir viendo su contenido sin que fuera tu cuenta o abriendo otra cuenta,
sí,
aunque te
eso,
hayan bloqueado.
Que no.
Bueno, pues mira, vamos a ver qué es, vamos a dejar que vea cuál es la actividad y no vamos a quitar contenido de tu red. Eso sí, no puedes interactuar.
Bueno.
Yo creo que es una buena medida.
Ens anem directes a la una. Deixem el David Casero que acabi de prendre les postres. David Casero, un abrazo grande, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Vinga, que ens plantem a la una de la tarda. Demà, gran dia, a la ciutat de Lleida s'inaugura la Fira de Sant Miquel i serem també, farem una connexió i parlarem també amb un dels expositors que ens expliqui quina és la seva experiència. Soc el Ricard Álvarez, ara arriba el José Miguel Cruz des del migdia de COPE Catalunya i Andorra.